Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs com dèiem, parlarem una miqueta de gastronomia per acabar l'any, ja està bé, perquè aquests també són dies de gastronomia, tot i que no de societat gastronòmica, són dies d'allò de menjar força i després de pensar en les bones accions que hem de fer durant l'any, i una d'elles és fer esport per fer-ho pair tot. La Societat Gastronòmica de Sitges, que va celebrar el seu 20è aniversari fa un parell d'anys, i per celebrar-ho ha editat un llibre amb el títol de Essències de Sitges, el llegat gastronòmic d'una vila feta de mar i foc. Aquest llibre, que és un llibre doncs bé farcit de receptes dels diferents restaurants que col·laboren amb la societat, doncs s'està repartint durant aquests dies. I per aquí, doncs aquí tenim en Josep Arasil. Josep, bon dia.
Bon dia, què tal?
I en Guillem Escolà, bon dia.
Bon dia.
Que són membres de la Societat Gastronòmica de Sitges, que ens explicarà, que és la Societat Gastronòmica del Retiro, que ens explicaran una miqueta doncs, en què consisteix tot plegat. Anava a dir, aquests dies són dies de menjar molt, també, no?
Ho són, sí.
Ho són. I per tant, doncs, això, la gent que li agrada la bona gastronomia, doncs també, a part del torró, doncs també tira per altres coses. Escolteu, expliqueu-nos una miqueta la societat gastronòmica, qui sou, com funciona la societat?
Bé, la societat gastronòmica va començar fa 20 anys, era un grup d'amics, el típic, fem una paella, i d'aquí va anar sortint la cosa, fins que el Jimeno, que va ser el primer president i que malauradament ja ens ha deixat, doncs se li va ocórrer d'organitzar una societat gastronòmica a l'estil de les societats del País Basc, que era una mica el referent, i es va constituir la societat doncs, l'any 2004, i es pot dir que va començar a estar operativa el 2005, i això funciona de la següent manera. Cada mes es fa un àpat, un dinar o un sopar, cuina un dels socis, amb tres o quatre, els que siguin, altres socis voluntaris que fan de pinxes i que l'ajuden. El que cuina escolleix si és dinar o sopar, escolleix el menú, i al final pues, anem a escote, perquè es paga una quota anual de 150 euros per soci, amb la qual doncs, s'esponsoritzen activitats de la societat, el sopar de Nadal, que venen doncs, amb parelles, acompanyants, etc etc, i altres coses que es fem, cata de caves o coses que es van fent, però clar, qui ve el sopar paga el cost del sopar o del dinar, perquè no pagaran els socis que no venen. Aquesta seria una mica la dinàmica de funcionament de la societat.
Per tant,
ara som 45 socis, i ens hem plantejat de mirar de reduir-ho a 40, perquè no són professionals i la infraestructura per cuinar per més de 20 o 25 persones a vegades et supera una mica. Però bueno, de moment així és com estem.
És a dir, feu un dinar mensual, hem quedat?
Sí, dinar o sopar.
O dinar o sopar, sí. Mensual. Per tant, diguem que et toca un cop cada entre 2 i 3 anys, no? Si sou tants.
Bueno, no tothom cuina.
Ah, d'acord.
Però sí que tothom ha de passar per la cuina. Hi ha molts que no saben cuinar, els agrada la cuina, els agrada el menjar, i el que sí que han de fer és una mica de pinxe de cuina. Hi ha un,
val,
que és el xef principal, que és el que marca el menú.
Costa't una miqueta el micro, Guillem.
El que marca el menú, però clar, quan jo ara vaig cuinar al novembre, i clar, cuinar per 30 persones, si fas un sofregit, has de tallar molts alls, molta ceba, llavors necessites ajudants, perquè si no, no et dona temps.
Tothom ha de passar per la cuina.
Això mateix.
Això és important. No és essencial que tothom sigui un bon cuiner.
Això mateix, però tothom ha de gaudir de veure com es prepara un plat i ajudar a preparar-lo sense tenir que saber de cuinar, però sí que d'ajudar.
Això ho feu al Retiro habitualment o com funciona?
Sí, tenim quan a les instal·lacions del Retiro hi ha una cuina professional en la qual la societat va, quan es va remodelar i reformar, va col·laborar doncs, econòmicament també, i tots els socis de la gastronòmica, el mateix temps, som tots socis del Retiro, i aleshores doncs, utilitzem aquelles instal·lacions i a la sala. Clar, a vegades ens hem de posar d'acord perquè hi ha altres activitats i bueno, doncs en lloc d'avui ho farem demà perquè hi ha alguna cosa més, però la nostra seu està al Retiro i som Retiro també.
D'acord, és a dir que és la societat gastronòmica del Retiro, en aquest sentit, encara que és la societat gastronòmica de Sitges, que està registrada com a tal.
Correcte.
Aleshores, i per celebrar el 20è aniversari veu fer doncs, un llibre. Un llibre que no és un llibre de receptes vostres, sinó que és un llibre de receptes de restaurants.
Correcte. A veure, la idea va sorgir entre diferents activitats quan pensàvem doncs, què podríem fer pel 20è aniversari, doncs ens va semblar reunions de junta i demanant aportació dels altres socis i una de les coses que es va decidir va ser aquesta de mirada d'alguna manera retre, ja que som gastronòmica, retre un homenatge doncs, als restauradors i restauradores de la vila, amb restaurants amb tradició, molts ja porten dos o tres generacions dels propietaris, uh-huh. i també incorporant algun de més nou, perquè ens va semblar que era interessant, també d'obrir una mica el ventall i també donar oportunitat amb aquesta gent que també venen aquí i se la juguen, doncs a fer-los també una mica de promoció, perquè les receptes són bones i els restaurants són bons.
Aquí també comentar que la participació de tots els restaurants aquí de la vila ha estat molt activa, ningú ens ha dit que no, tothom, i a més els hi dèiem, escolliu una mica, prepareu-nos un menú, i d'aquell menú vosaltres escolliu el plat que sigui més representatiu, o que voleu que surti, que és el que sortirà. I ells fèiem una mica les fotos també uh-huh. de quan cuinaven els plats, els diferents plats, etc.
I poca broma, perquè després, teniu un plat d'entrada, que són els xipirons a la sitgetana.
Sí, oi? Aquest és un plat que cuina... A veure, dins del que dèiem abans dels socis, n'hi ha alguns que ja tradicionalment cada any cuinen, perquè els agrada cuinar i a tots ens agrada el que cuinen. I un d'ells és el Juanjo Torres, que és el que s'encarrega cada any al juliol de fer la llagostinada, que és l'època de llagostins aquí, per tant són llagostins a quilòmetre sub-zero, es pot dir pràcticament. I com entrant, l'any passat ja va fer aquests calamarsets i van agradar tant que en lloc de fer dos o tres pica-pica d'entrant, aquest any s'ha fet només aquest plat d'entrant i després els llagostins i li queden de mort, o sigui, són fantàstics i és la primera recepta que posem perquè és la nostra.
Perfecte, doncs és aquesta primera. Després la segona, que diguem que és un bonus track, podríem
sí,
dir-ho d'aquesta manera, que és la gamba en suquet del Disfrutar.
Correcte.
Perquè, clar, el Disfrutar no està a Sitges, però un dels tres socis que el gestionen és un sitgetà.
Exacte. A veure, l'Oriol ha col·laborat molt i col·labora molt activament, desinteressadament, a més, i sempre està a punt amb la gastronòmica. Ens va fer com un dels actes del 20è aniversari una masterclass al Retiro, uh-huh. que a més estava obert a tota la població, que va ser un èxit, i tots vam flipar, perquè és algo, quan ho veus en directe és espectacular. I li vam demanar si ens podia fer un petit escrit de pròleg del llibre i cedir-nos una recepta, i aquí ho tens tu davant, doncs ja ho veus que ens ha cedit una recepta que dubto que algú la pugui fer a casa. Perquè,
sí, però... perquè els ingredients són una pàgina.
Sí, sí. Però...
Jo recordo que quan que li vam convidar i ens va preparar aquesta masterclass, que era... El títol era La cuina catalana, fons d'inspiració de la cuina d'autor. Uh-huh. Anava dient, això ho podeu fer a casa, i quan començava a explicar deia, impossible, mare Déu, això és molt complex, però ell sempre és una persona molt, molt propera i sempre sempre que li hem demanat ens ha ajudat, ha col·laborat, i aquí és un exemple que aquí al llibre ens ha fet el pròleg i ens ha cedit una recepta del Disfrutar.
Sí, sí. A veure, només a títol de curiositat, Per una banda tenim la gamba vermella pelada, després un caldo de suquet que s'ha de fer, després la salsa del suquet, una base d'alginat que s'ha de fer i reservar 24 hores a la nevera, després una base de patates esferificades, amb les patates esferificades que també s'han de fer, l'alioli de safrà, una pasta d'avellana torrada, un oli de julivert, l'aire de julivert, que també a part, i després la preparació, perquè el que hem dit, tot això és per fer aquesta gamba en suquet amb recepta del Disfrutar, que, doncs, com dèiem, és més a títol doncs, de bonus track, d'interès.
Correcte. A més, alguns socis... vam reservar una taula al Disfrutar, van anar uns quants socis i jo no hi vaig poder anar. Uh-huh. I després també vam anar al Compartir, que és la marca blanca, entre cometes, al Disfrutar, també a Barcelona. Vull dir que també parlem una mica amb experiència, perquè també hem acudit als restaurants i veus els plats i dius, bueno, això realment és una obra d'art, no? Ja no és gastronomia solament, vull dir.
I a partir d'aquí, doncs, la llista de restaurants sitgetans que participen també en aquest llibre. Per exemple, la Nansa, cassola d'arròs a la sitgetana. Com no pot ser d'altra...
Correcte.
A Can Rafeques s'ha de menjar l'arròs. L'arròs a la sitgetana. La Masia, una calçotada, que també no és un plat complicat, però no deixa de ser, si per fer la salsa bé s'ha de fer ben feta.
Quan a més hi anem cada any la gastronòmica, el mes de març, mes d'abril, organitzem la calçotada a la Masia, que també està oberta als socis del Retiro i bueno, hi ha qui vulgui venir.
A veure, el Costa Dorada, que presenta la fideuà, una fideuà del Costa Dorada on es veuen... Aquí hi ha més closca que fideus, però bé, és llustrosa aquesta fideuà. La sidreria El Capricho, que presenta cocotxes amb cloïsses, molta closca aquí, sí, veig, eh? Sí. Tota l'estona també. El Mare Nostrum, que presenta una orada de platja a la sal amb patates gratinades a l'alioli del Mare Nostrum.
Correcte.
O sigui, que fa també molt, molt bona pinta. La Barata, doncs la sarsuela a l'estil Pepe. Doncs una sarsuela que també se la veu farcideta.
Espectacular, eh?
I molsosa, eh?
I vam anar, perquè hem anat a tots els restaurants, o sigui...
A picar-ho tot. El restaurant El Capità, que presenta la caldereta d'arròs amb llamàntol, és a dir, que molta peix, eh?
Sí, home, estem en una vila molt marinera.
La Fragata, que presenta vieires amb salsa d'erissó, que és també un clàssic d'aquest restaurant. El Como Quieras presenta el garrí adobat a la brasa. Aquí sí, passem a la carn.
Una miqueta de carn.
Una miqueta de carn per compensar. La Sitja, que és el restaurant pedagògic d'Elies Benaprés, bombons de malvasia de Sitges. Aquí passem al postre.
Sí. Aquí li vam demanar al Sam, perquè sí, que era molt emblemàtic aquest bombó amb la punta, i sí, ens va passar la recepta, i el dia que vam anar ens van fer especialment tots els bombons de diferents xocolates, blanc, amb llet, negre...
Correcte, però no vau menjar només bombons, pel que veig a les fotos.
No, vam fer el menú i la degustació que fan, i després els bombons com
la recepta que sortia al llibre.
El restaurant Picnic, que va fer un suquet de rap amb gamba vermella, cloïsses i musclos.
Déu-n'hi-do.
També molt bo.
Vinga closca. El restaurant Can Martí, que va presentar la cua de vaca guisada amb vi del Priorat, i ve una per Carnaval, eh?
Sí.
Pel que estic veient aquí. És molt... Les fotografies són molt eloqüents, de vegades. Aquí surt el Compartir, que és el que ens ha comentat abans en Josep, el restaurant creatiu mediterrani elegant, doncs una miqueta per parlar del restaurant Casa Raimundo, que ens presenta un turbot a la Donostiarra. Mal saldit en Josep, o sigui que es poden imaginar, tot això. Cal Lauri, una paella de peix i marisc. Més peix, més marisc. L'Aqua, que ens presenta un stick tartar aqua i malvasia. Aquí tornem a la carn. La Taverna del Puerto, que del Port d'Aiguadols, que presenta el llobarro fresc al carbó. El restaurant El Vivero, amb un suquet de peix amb turbot, corbina, rap i marisc. Déu-n'hi-do. El restaurant Maricel, un carrer de xai d'assossat, al moment albergínia rostida i tomàquet xerri. El Casinet, que presenta una paella d'arròs amb estic tàrtar i mèdula. Ja està. Déu-n'hi-do.
Un bon recull.
Quina digestió.
Quina digestió. Home, és un bon recull. Evidentment, no hi són tots,
no hi
perquè
tots.
N'hi ha molts més, i de fet ja ens estem plantejant, doncs, que si com a Junta arribem a la celebració dels 25 anys, en volem fer un altre, i llavors anirem incorporant, clar, altres restaurants que s'han quedat fora, perquè clar, no podíem fer un llibre d'amb 100 restaurants.
Clar, perquè aquests dinars o sopars als restaurants van a part d'aquests mensuals dels socis,
exactament,
no?
Exactament.
Ah, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
No. Clar, un ho pensa i dius, home, com es peix tot això?
Bueno, hem anat fent, per això també s'ha allargat una mica, perquè hem anat fent un dinar cada mes, perquè clar, vull dir, també...
Clar, no si pots no, fer cada dia això,
si no? No, exacte, no es pot fer cada dia. Val a dir que els restaurants, com a deferència, perquè doncs, era un intercanvi amb el tema del llibre, doncs, ens han fet, ens han ajustat molt amb els preus per nosaltres, o sigui que podem dir que ens ha sortit doncs a un preu més ajustat doncs que el que et sortiria si vas com a client normal. Bueno, nosaltres els incorporem al restaurant i ells pues, han tingut també aquesta,
la deferència.
Aquesta deferència amb nosaltres. Exacte.
Però en qualsevol cas, heu doncs passejat, visitat aquests, aquests restaurants amb aquests menús que dir, clar, està bé menjar bé, però no sé jo si és molt saludable menjar tan bé. A veure.
Jo crec que menjar bé sempre és saludable.
Menjar bé sempre és saludable, Guillem.
Sí, és un plaer, vull dir, quan estàs en una taula i menjant bé, l'ambient que respira és sempre positiu, no hi ha problemes, no desconnectes i gaudeixes del moment i és un plaer, com dic. I aquí aquest llibre també vol recollir que aquí al municipi tenim una qualitat i una quantitat de diferents restaurants amb una oferta gastronòmica d'alta qualitat i que s'ha de posar en valor.
Com és que no sortim tant a les guies gastronòmiques com potser pensem que hauríem de sortir? Va.
Home, jo diria que tot té a veure doncs una mica potser amb com s'organitza la promoció, també, perquè, a veure, és el que dius tu, hi ha altres poblacions doncs, que potser, no vull dir que no estiguin al mateix nivell que podem estar nosaltres, però que són molt més reconegudes des del punt de vista gastronòmic que Sitges. Per què? No sé, vull dir, potser perquè estem molt a prop de Barcelona i Barcelona amb aquesta mega oferta doncs se'ns menja una mica el terreny, o perquè, no sé, quan hi ha fires de turisme o jornades gastronòmiques potser no es fa tot el que es podria fer. No vull criticar, però a veure, és com tot, si es parla molt de tu és perquè et promociones molt bé, i si no es parla tant de tu és que potser no et promociones al nivell que podries.
D'acord, és a dir que al final també si surts més i et promociones molt, doncs és més possible de que es fixin més en tu i que puguis tenir algun rèdit, perquè diguem el nivell el tenim.
Exactament.
Donem fe perquè...
Pel que esteu visitant, oi?
Això mateix, vull dir, com he dit, el producte, la qualitat i la varietat que et trobes a plats. Hi ha restaurants més tradicionals, altres més innovadors, i la veritat hi ha una oferta molt variada i de molt alta qualitat que la gent que vingui gaudirà molt.
Heu comentat que us voleu emmirallar una miqueta amb la forma de funcionar de les, o quan es va muntar la societat gastronòmica de les societats gastronòmiques basques. És curiós que Catalunya, que és un lloc que també té una tradició gastronòmica important, aquest model que els bascos el tenen molt, molt interioritzat, aquí no es practiqui tant. Al final ens hem d'emmirallar amb ells.
Bueno, de fet, el País Basc va ser on van néixer les societats gastronòmiques aquí al país, i clar, és una mica el mirall. Quan tu vols muntar alguna cosa, doncs, mires a qui ja ho ha fet o a qui ho està
però
fent.
Un país amb tanta doncs, iniciativa associativa com és Catalunya, és curiós que no hagi anat cap a aquest sector quan doncs, la tradició gastronòmica és també molt important.
Sí, jo diria que aquí el que passa és que són més d'organitzar jornades al voltant d'un producte, per exemple, una cargolada, una calçotada, una rovellonada, una botifarrada. Agafes un producte i el fas l'estrella, i la jornada hi poden anar mils de persones, però les jornades són al voltant d'un producte, en lloc d'organitzar regularment com fan les gastronòmiques, doncs cada mes o cada quan sigui, doncs un dinar o un sopar amb diferents productes. Aquí són més de elevar un producte, fer-lo protagonista i fer unes jornades, doncs, pel que diem, cargolades, botifarrades. I tenim una mentalitat en aquest sentit una mica diferent, potser més oberta socialment, perquè poden anar mils de persones i a les gastronòmiques... Doncs,
és molt tancat. És
més tancat i més reduït, esclar, perquè la infraestructura que tens no és la mateixa que agafar un camp allà i posar 2.000 planxes, no? És diferent.
Anaves a dir alguna cosa, Guillem?
No, anava a dir que una de les més tradicionals aquí seria les xatonades.
Clar, evidentment. I com les calçotades al camp, és a dir, que al final doncs, tenim... Però és això, sempre és sobre xató, sobre calçots, sobre cargols, sobre el que sigui, sí. És curiós, això. Una cosa, teniu dones...
A la gastronòmica en aquest moment no en tenim, bueno, de fet no n'hem tingut mai. Vinga. Has de pensar, quan es va fundar fa 20 anys...
Una explicació
anys,
a això.
Bé, quan es va fundar fa 20 anys, pues bueno, es van ajuntar, era un grup d'amics. Igual que pots quedar amb els teus amics per anar a esmorzar, pues van quedar per fer una paella i després es va organitzar això. Després sí que és veritat, a veure, nosaltres no estem tancats a res, ni a que entrin o no entrin. La qüestió és que, com hem dit, som ara 45, de moment volem reduir a 40.
Sí, no esteu a la ràdio per fer promoció de la societat.
No. Sí,
com si fos un contrasentit, en el fons.
O sigui... No, bé, és el que et dic. Llavors, vull dir, volem reduir una mica. Bueno, hi ha una petita llista d'espera i bueno, la gent que vulgui entrar que s'apunta a la llista d'espera i quan li toqui,
quan hi ha una baixa d'un soci,
hi entrarà, veure, sí, exacte.
Van, van entrant. El que sí que he comentat que hem arribat a molts socis i què passa? Que hi ha dies que es cuina i que hi ha la llagostinada i clar, el que cuina diu puc fer fins a 30, puc fer fins a 35 i es queda gent fora que també no té sentit, normalment no tothom va, però sí que quan hi ha jornades que el menú que n'hi ha, pues hi ha molta gent que vol venir, llavors deixar algú fora també és un
greu.
Contrasentit i sap greu, llavors per això també una mica d'intentar reduir perquè tothom pugui participar amb tots els dinars sopars que es puguin fer.
Per tant, l'explicació que no hi hagi dones actualment no és cap voluntat, diguem, misògina ni molt menys, sinó simplement que això es va muntar com un grup d'amics.
Exactament.
Igualment que hi ha grups d'amics, hi ha grups d'amigues i hi ha grups mixtes, però això era un grup d'amics i aleshores si
exacte.
Això neix d'un grup d'amics, doncs clar, són els amics els que es posen d'acord.
De quedar per anar a esmorzar a la barata es va quedar doncs a fer una paella.
Correcte.
I després a fer una gastronòmica. Va ser una mica un procés natural en el
que... Però aquest grup d'amics ha crescut i ha crescut, no diré massa, però ha crescut a un nivell que ja no és sostenible per les activitats que porta la societat. I per aquest sentit doncs, tenim una necessitat de mantenir una certa limitació per evitar doncs, els problemes, sobretot pel cuiner, que li toca cada mes.
Però com ha dit el Josep, no estem tancats, tenim un límit de socis... Hi ha una llista d'espera i quan es produeixen baixes, pues accedeixen per ordre d'antiguitat a la llista d'espera.
La pregunta és, hi ha rotació?
Sí, sí que n'hi ha.
Sí.
D'acord. Hi ha baixes.
Sí, però ja, bueno, malauradament hi ha socis doncs, que ens deixen i després socis que potser es traslladen de viure en un altre lloc o gent doncs, que potser per edat o per salut diu jo ja no puc venir perquè tal i qual. De fet, per això ara fem... Originalment eren sempre sopars, però ara per això es fan també s'intercalen dinars i sopars pràcticament el 50%, perquè hi ha molta gent ja que al vespre, ui, al vespre jo venir i menjar així tant, una mica omplir-me tant, que ja no em va bé, i, bueno, i llavors anem combinant, ens anem adaptant doncs, a l'edat de molts dels socis també.
Hi ha dinars forts que pel vespre no són... O sigui, jo que he cuinat 2 anys callos, clar, fer callos al vespre poder...
És una mica excessiu,
llavors,
és veritat.
Llavors el fem un divendres no al migdia, normalment, perquè si no és un menjar fort.
D'acord. És a dir, que això és veritat, és a dir, pels sopars sempre és millor sopars lleugers o menjars lleugers.
Sí, per exemple, pel carnaval, doncs, la xatonada, les truites, bueno, doncs això... Independentment de que, esclar, cada un menja el que vol, vull dir, tu pots menjar al vespre o al migdia, si pots repetir, si n'hi ha 2 plats, com pots menjar a mig perquè ja estàs tip i no tens més gana, vull dir, no és obligat ni d'omplir-se ni de no omplir-se.
Vosaltres, clar, evidentment us ajunteu pel plaer de menjar, pel plaer de compartir, evidentment, amb altres persones, però finalment per compartir, per degustar una certa gastronomia. Es rega molt aquesta gastronomia o és millor regar-la moderadament? M'enteneu la pregunta?
Sí, home, a veure, hi ha vi blanc, hi ha vi negre, hi ha cava, i tornem al mateix, vull dir, ningú beu massa, molts perquè ja no els hi senta bé, i altres perquè som responsables de que si A veure, normalment anem caminant perquè el Retiro està al rovell de l'ou de, del poble i tothom pot anar caminant, però fins i tot jo crec que ja ha passat l'època aquella en què la gent pues, anava a dinar o a sopar i sortia pues, amb un pedal de, que l'havien de
portar,
vull dir, ara tothom amb el, jo que sé, pues, amb l'entrada et prendràs un gotet o dos molt de vi blanc i el mateix amb el plat principal de vi negre i al final sempre fem un brindis, pues, mitja copeta de cava i passeu bé, o sigui, no hi ha aquells excessos, això ja ha passat a la història.
D'acord, que en el fons és bo, però com a mínim també aquesta, que hi hagi aquesta idea, de la mateixa manera que, clar, històricament, quan s'ajuntava molta gent en un menjador, tot era fum, i ara m'imagino que no en deu haver de fum, tampoc, oi?
Sí, jo fumo i tinc que sortir fora, veus? Perquè no em deixen, no, els altres socis, no val ser president aquí al carrer a fumar, saps?
Doncs és, que això és una cosa que, clar, l'ha imposada la normativa, però en el fons ha estat una cosa també saludable. Que, sí, exacte. Saludable per la salut de tothom i saludable també una miqueta pels sentits. Perquè en un menjador ple de fum no es degusta igual que en un menjador lliure de fum.
No, jo estic d'acord amb el sentit que jo sóc fumador, però prefereixo, quan estic a dintre d'un local, que no es fumi. O sigui, a mi no m'importa... I sortiré els postres, després dels postres a fer un cigarro abans del cafè, vull dir que no estic entrant i sortint. Però és més agradable... Me'n recordo abans, pues, quan t'assentaves a la barra, que hi havia les tapes allà i al costat, pues, o jo mateix tenies un tio allà fumant que et tirava com aquell que diu el fum a sobre les tapes. Jo sóc partidari de que no es fumi a dintre. A les terrasses sí, perquè no crec que sigui cap problema, però ja veurem com acaba això ara.
Sí, bueno, que estan discutint.
Sí.
Estan discutint. Escolteu, les sobretaules s'allarguen molt?
Depèn del dia. Normalment, quan són sopars, s'acaba de sopar, es xerra una mica i a les 11 tots cap a casa.
Perquè quin dia acostumeu a fer de la setmana?
Normalment es fan o els dijous al vespre o el divendres al migdia.
D'acord. Dijous al vespre, però encara l'endemà encara és laborable.
Sí, però ja et dic, no acabem molt tard, sinó cap allà. Comencem normalment, si és un sopar, a les 9 i si és un dinar, cap a les 2.
D'acord, que és encara una hora raonable per poder marxar cap a les 11 o les 12 cap a casa.
Això mateix.
No, i el divendres es fa al migdia perquè, a veure, molts socis estem jubilats, però n'hi ha, com ell, i altres que encara treballen. I llavors, esclar, moltes vegades al migdia ja poden plegar i venir al dinar. Si ho fas un altre dia entre setmana,
és més...
no poden venir, perquè estan, molts treballen fora d'aquí, a Barcelona, on sigui. Llavors, per això mirem de fer-ho el divendres al migdia perquè puguin venir doncs, aquests pobrets que encara treballen.
I està permès parlar de tot? O hi ha alguna limitació?
A veure, no hi ha una norma establerta, però, per exemple... rarament es parla de política. Rarament. Perquè, a veure, també hem de pensar que som gent d'edats diferents, generacions diferents, orígens diferents, vull dir, tenim socis, evidentment, molts socis són sitjatans nascuts, és a dir, de Socarrel, altres som d'altres parts de Catalunya, altres d'altres parts d'Espanya, que també en tenim, i fins i tot tenim algunes persones que són d'altres països, és a dir, que... Llavors, no hi ha, el que et dic, una norma de dir no parlarem d'això, allò que es diu ni política ni religió, no. Es parla de tot, però la política normalment no es toca, perquè sempre és un tema que pot portar friccions. A veure, parlem més allò que es diu, el que parlen els homes, no? Fórmula 1, MotoGP i punts suspensius.
D'acord.
Jo diria que es parla de tot, però és el que he dit, davant d'una taula i amb bon ambient i bon rotllo es fa més de conya, perquè de futbol parlem i hi ha de l'Espanyol, hi ha del Madrid i la gran majoria del Barça, però el dia que ha perdut un o l'altre fem la polleta i poca cosa, però no va més, sempre és amb bon ambient.
Aquí tenim dos culers. Ho hem sí. comentat a l'entrar, no?
Sí, som dos culers. Bueno, jo tinc que confessar que sóc culer i també sóc periquito, perquè jo vaig néixer a Sarrià, que era un poble que a Barcelona es va annexionar.
Ah, exacte, era un poble de la rodalia de Barcelona.
Exacte.
Sí.
I nosaltres,
vam fer un camp de futbol.
Nosaltres sempre dèiem anem a Barcelona, que agafàvem el tren de Sarrià, i per tant, jo quan era xaval anava al camp de l'Espanyol a veure els entrenaments i ens deixaven entrar, i els jugadors després ens convidaven a una Coca-Cola, i jo no sóc d'aquests culers que diuen no, l'Espanyol la segona. No, no, jo vull que, evidentment, soc del Barça, però vull que l'Espanyol també hi vagi però, bé.
Allà ens ve que està l'Ignasi Garrigó, que és de l'Espanyol tancat. A vegades ve el Kenxo d'allà del Retiro i també encara més tancat de l'Espanyol, però amb bon rotllo, no, no té que haver-hi
no,
problemes.
Exactament.
Es pot parlar de tot sense, sense ofendre, sense fent conyes, que és l'habitual davant d'una taula.
Doncs, evidentment, es pot parlar de futbol, però sempre des del respecte.
Podríem, això mateix.
Podríem dir-ho d'aquesta manera, i si tothom doncs, es té respecte, doncs cadascú pot pensar el que vulgui, més aquest el dia 3 que hi ha un Espanyol-Barça, oi?
Sí, exacte. Aquest dia potser el veurem en llocs diferents.
Exacte. A Cornellà, ja no a Sarrià, perquè ja fa,
no, no,
ja fa
exacte,
dies que el van tirar al camp.
Ara sí, estan ja a l'extraradi.
Doncs la Societat Gastronòmica de Sitges, que com dèiem, ha volgut acabar la celebració d'aquest 20è aniversari, un 20è aniversari que va, en el que va participar en el seu dia l'Oriol Castro en aquesta masterclass que abans ens comentaven en Josep i en Guillem, i que l'ha volgut tancar amb l'edició d'aquest llibre que, com dèiem, tenim aquí sobre la taula, Essències de Sitges, que doncs proporciona un recull de receptes proposades per diversos restaurants de la vila, a per on doncs, els membres d'aquesta quarantena llarga de membres de la societat s'han anat desplaçant, oi? Per degustar els plats més emblemàtics, i aquests plats doncs, en format de recepta s'han contingut en aquest llibre, un llibre prologat també pel mateix Oriol amb una recepta marejadora, oi? Del mateix disfrutar, però és evident que quan un va al disfrutar va a menjar, no va a cuinar ni a saber com s'ha fet tot allò, perquè és molt, molt, molt elaborat. Guillem Escolà, Josep Brasil, moltíssimes gràcies.
Jo, perdona, volia fer un
ui,
petit
tant.
Incís.
I jo també.
Vinga, va, perquè, apartado de incisos.
Evidentment, hem vingut aquí a parlar del llibre i de la gastronòmica, no hem vingut a vendre llibres, però bueno, també, perquè, a veure, nosaltres aquest llibre, evidentment, l'hem fet amb els fondos de la gastronomia. Hem venut uns quants a l'Ajuntament i al Gremi, però la majoria els tenim. I aleshores, si algú... A veure, nosaltres pensem, ja et dic que no hem vingut a vendre, però sí que pensem que pot ser un regal interessant per a la gent que s'interessa en la gastronomia de cara a Reis, que és la gastronomia nostra, i que s'atreveixin a fer algunes d'aquestes receptes. Nosaltres aquest llibre, a la Secretaria del Retiro, qui el volgués comprar, doncs el pot comprar a 15 euros el llibre, que és el preu de cost, perquè clar, nosaltres som societat sense ànim de lucre, i per tant el que ens costa és el que el venem. Bueno, i entenem que pot ser un regal diferent, original, i, bueno, i que més pot anar bé a les persones que els agradi la cuina.
És a dir, es pot trobar a la Secretaria del Retiro.
Correcte.
D'acord. Doncs 15 euros aquest Essències de Sitges. I ara l'incís del Guillem.
També volia comentar que el llibre està escrit en català, però al darrere hi ha dos codis QRs, perquè si vols el pots descarregar en espanyol, en castellà i en anglès.
D'acord, és a dir, pensat també amb la gent, diguem, més de fora o més que no entengui el català, doncs també té aquesta...
Som una població internacional i tenim gent de tot arreu, així que val la pena també tenir una deferència amb ells.
He vist els QRs i no he pensat de preguntar-vos per què eren els QRs, i ara, clar, queda clar que són allò, la versió anglesa, la versió en castellà del llibre. Però com dèiem, aquest llibre, com ens ha apuntat en Josep, està a la venda a la Secretaria del Retiro, 15 euros, Essències de Sitges, receptes dels principals restaurants, o de molts dels principals restaurants de la vila, les receptes més emblemàtiques, molta closca, ja ho han sentit, molta peix, que és el que toca, i una miqueta de carn, perquè també aquí li agradi. Un cop al mes es troben, si volen, la llista d'espera els admetran, però no d'entrada, dintre de la societat, perquè és això, o sigui que al final, doncs, el quòrum és limitat, sobretot a l'hora de cuina, i per tant doncs no es pot al final fer grans quantitats. Ho entenem, perquè si a vegades en aquests dinars de Nadal d'aquests dies, si se'n junten 10 o 15 taules, la feina és, doncs imaginin-se, doncs això, 30 o 40, un cop al mes. Josep, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona entrada d'any a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos acollit aquí, i Molt bon any per tothom, moltes gràcies.
Moltes gràcies per tot i bon any.